per fer de les que estem fent actualment. Però s'ha d'anar veient si tenim els recursos i ho hem, el que fem ho hem de fer ben fet. Per tant, si volem obrir projectes nous, és evident que necessitarem més gent, gent que en sàpiga, gent que hi vulgui dedicar temps i vida.
Mm-hmm. Eva, també ens agradaria preguntar, abans tu, quan parlaves de les persones sense llar, la mm-hmm. gent que es troba i que dorm al carrer, donaves la xifra i deies és que per Sant Cugat és una xifra que, ostres, no ens quadra massa. I jo et preguntaria, és fàcil per una família que es troba en una situació de vulnerabilitat a Sant Cugat apropar-se a Càritas i demanar ajuda? O li resulta encara difícil, no?, assumir aquesta situació?
Bueno, això és molt... No sé si t'he entès bé la pregunta, però jo et diria que m'imagino que és algo molt personal, no? Però Càritas té la porta oberta cada dia. Vull dir que si algú s'acosta, intentem atendre'l el abans possible. Un dels àmbits que et deia que en els que treballen en el que es desenvolupen els projectes de Càritas és l'acollida. Això vol dir que tenim una persona que es dedica a atendre aquestes persones que s'acosten, que fa una valoració, que els escolta, que mira quina és la necessitat d'aquella família i quin és el millor recurs que li pot oferir. Un serà tema d'habitatge o un ajut puntual o un... És que depèn. Hi ha tants casos diferents que no els podem... És difícil englobar-los, no? És atenció personalitzada, és un per un.
Mm-hmm. Dèiem que fa més de 40 anys que treballeu activament a la ciutat. Creus que la desigualtat ha crescut i això s'ha notat d'alguna manera també a la ciutat?
Mira, precisament el tema del sensellarisme és quelcom que ens preocupa. És quelcom que cada vegada és com si hi hagués més constància, més coneixement de la dificultat que té la gent per accedir a un habitatge en condicions, no? Vull dir, si els nostres joves, amb els preus que estan els lloguers i la vivenda en un municipi com el nostre, tots tenim, o els que tenim fills amb edat d'independitzar-se una miqueta, sabem el que els hi costa poder marxar de casa. I poder marxar de casa i quedar-se a Sant Cugat no és fàcil. No és fàcil. Doncs imagina't si a sobre tens un problema de diners, és que tens un problema, no hi arribes. És molt complicat.
Doncs hem parlat amb Eva Llinàs, voluntària consellera de Càritas Sant Cugat, en aquest espai d'entitats. Moltíssimes gràcies, Eva.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé i doncs felicitats per la tasca que feu.
Moltes gràcies i bon Nadal.
Bones festes. I fins aquí arriba aquest Faves Comptades de dimarts. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Les famílies de la Mirada han posat el crit al cel per les maniobres dilatòries de l'Ajuntament a l'hora d'activar les obres de la nova escola. L'associació acusa el govern de retardar intencionadament el projecte suspès en la via judicial per no haver de construir el centre al bosc de Polpelleres. Per aquest motiu, l'AFA, partidària d'aixecar l'edifici al bosc, ha sol·licitat l'empara de la consellera d'Educació, Esther Niubó, per desencallar el conflicte quan l'escola fa 9 anys que funciona amb mòduls. També demana a l'alcalde Josep Maria Vallès que sol·liciti al jutge l'emissió de sentència i compleixi el compromís de donar un espai digne per als alumnes. La nova creu de terme del monestir de Sant Cugat quedarà restituïda al passeig de l'Hort de l'Abat Jardins del Pagalí Joan aquest divendres. Aquest dilluns han començat els treballs per instal·lar el monument 3 anys després de l'acte vandàlic que va patir el 2021. Cada dia es col·locarà una part del fus original per coronar el procés amb una rèplica de la creu. Sant Cugat podrà gaudir de nou d'aquest element patrimonial després d'un llarg procés de restauració al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Els Reis d'Orient visitaran Sant Cugat i els districtes el 5 de gener per repartir il·lusió, caramels i regals. Com és habitual, en total hi haurà 5 cavalcades, la del centre i les de Valldoreix, Mirassol, La Floresta i Les Planes. Sant Cugat acull 8 activitats per recaptar fons per a la Marató de 3CAT d'enguany dedicada a les malalties respiratòries. La venda de galetes solidàries, la ja tradicional ballada de country i la 8a edició de la Milla Solidària de Valldoreix són algunes de les propostes que s'organitzen a la ciutat i que estan obertes al veïnat. La marató té lloc aquest diumenge i es podrà seguir a través dels canals de 3CAT. Els títols de transport 316 dels joves que van fer 16 anys entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2024 caduquen el 31 de desembre. És el recordatori que fa l'autoritat del transport metropolità, que també apunta que per als que van celebrar l'aniversari a partir del juliol hi ha un període de vigència de 6 mesos a partir de la data en què van complir els 16 anys. El Consorci Públic recomana que els joves utilitzin el títol T-Jove a través de la T-Mobilitat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena Forces Vives. Amb Rogeli Padró. Toni Samsó. I Alba Roda.
El president.
El puto amo.
És el president. L'Alba Roda és el president. Bon dia. Bon dia, bon dia. Avui estem engrescats, ja heu notat que estem engrescats. Bon dia, són les 12 del migdia.
Avui anem forts, eh?
Sí.
Avui anem forts.
Bé.
Les 12 del migdia. Hora de l'Àngelus.
Hombre.
Som a Converses Consentides. Què tal? Com esteu, Rogeli?
Un clàssic ja, eh?
Com esteu, Àlvar?
Molt bé, molt bé. Clàssic ja,
eh? Com estàs, Toni?
L'Àlvar ha dit que venia de la rebassada, tu.
Sí, ostres, sí. Perquè l'Àlvar...
Hosti, la rebassada és preciosa.
L'Àlvar
és
que és el president per excel·lència, és el president de tot, i aleshores ha d'estar a tot arreu com Nostre Senyor. Llavors, que és l'hora de l'Àngelus, encara més.
És casa seua.
Home, he estat a Barcelona amb la presentació d'Amnistia, una campanya que fan.
Goita.
Veus el carrer, veus de
i de què
la
va,
gent.
De què va?
Bueno, sensibilitzant, a dir, el personal, perquè el món està com està. I per tant és complicat tot plegat, no?
Però aquesta ha de fer acte de presència o has tingut alguna participació activa?
He fet un discurset, evidentment.
Què dius ara?
Sí, sí, home, i tant. Jo, si no faig un discurset, estic cantriquil.
Anda, que no li agrada. Després diu que a mi m'agrada el micro.
El que passa és que, bueno, jo vaig en representació de la Federació...
Espanyola?
No, la Federació d'Ateneus de Catalunya, la FAC.
Ah, molt bé, està molt bé.
Que l'Ateneu de Sant Cugat està vinculat a la Junta de la Federació d'Ateneus, que són 210, no t'ho perdis, 210 Ateneus de tot Catalunya.
Això està bé.
I per tant, Amnistia, doncs, d'alguna manera, doncs, té un portaveu, que és els Ateneus, per poder fer campanya sobre això de l'amnistia.
I ha estat bé? Hi havia gent? Hi havia ambient?
Sí, hi havia moltes entitats, hi havia gent. Bueno, suposo que... Em sembla que sortirà per televisió.
Hi ha algú important més enllà de tu i de tots els representació dels Ateneus de Catalunya? No. Algun...
Tots són importants.
Tots?
Sí. Tots són importants.
I no, jo em referia als polítics. Polítics.
No, polítics ni un.
Això està més bé.
No.
I ha sortit el lema aquell que ella deia, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Ha sortit allò?
No. Això és de la nostra època, eh?
Sí, no. Però no.
Això encara no.
Ja no es diu ni en el camp del Barça, això. No.
Som un clam.
Però, de tota manera, està bé la feina aquesta dels Ateneus, home.
Home, jo penso que sí, està bé. Bueno, ara no parlem de l'Ateneus. Jo parlaria més de la subhasta.
Ah, sí, que hi ha una subhasta. Que també aquest nom, subhasta, amb l'H al mig.
Sí?
És curiós això de... Qui se li va ocórrer posar subhasta amb l'H al mig? És difícil, això.
Però
de
això
dir.
Ens explicarà bé el Rogeli. El Rogeli no explicarà bé.
El senyor de la cultura.
Bé, vinga, va. Prepareu-vos, senyors i senyores, el proper dissabte...
Perdona, Rogeli, que t'interrompi. A la una acaba el programa, eh?
Sí, no. Sí. Dissabte vinent, 14, 6 de la tarda, centre de Sant Cugat, centre neuràlgic, llibreria Abacus, costat del monestir, llibreria Abacus...
Toma Falca.
Subhasta d'obres d'art. Són la majoria emmarcades... I per tots els gustos, eh? Hi ha de lo més clàssic a lo més contemporani, obres sempre donades o fins i tot, i aquí algú es posarà les mans al cap, però és així, obres originals trobades al costat d'alguns dels contenidors de Sant Cugat.
Mare. Què dius, ara?
Sí, que bé que està la cultura.
Sí, a vegades passen coses d'aquestes. Però vaja, no, he de dir que hi ha un bon nivell, hi ha una bona selecció, entre altres coses fetes per un company que després ens acompanyarà, també, i que serviran per això, per les malalties respiratòries, que és aquest any per on va la marató.
Està dintre de la marató.
Exactament. Tot, el 100% se'n va cap a la marató.
Això està molt bé, també.
Està molt bé. Doncs.
És una donació. Hi ha un total d'una cinquantena d'obres que subhastarem.
I qui porta la subhasta?
Jo mateix.
Perquè és complicat, això de la subhasta, no creguis que és fàcil,
no,
eh?
No, ja ho sé,
perquè
però...
un aixeca el dit, l'altre aixeca l'altre, i resulta que això puja...
Jo em vaig... 15.000, algun dels nevets, 25.000, vinga.
Me'n recordo i em vaig aprendre del Pep Blanes, el salsiu.
Ah,
Pep Blanes, que feia subhastes al claustre del monestir.
Que gran.
Pels avis de la parròquia.
Gran dibuixant.
Sí, senyor, doncs ell ho feia ell mateix, les seves obres, que havia dedicat hores i hores i hores. Doncs, bueno, Ja ho sabeu.
Doncs vinga, ja ho sabeu, un altre tema que és important. Llavors, ara ja que estem amb el tema cultural i que això i que allò, i els Ateneus i la subhasta i això, hi han fet aquí Sant Cugat, que és important avui, no? He vist la Creu de Terme, que torna...
Sí.
No sé si ja està muntada o encara no, però l'estan muntant. És a dir, que he vist que hi havia una grua que l'anava baixant i no sé què.
I va haver el dilema de si es tornava... a muntar o no, eh?
Que és estrany que hi hagi un dilema d'això.
Sí, perquè estava restaurada...
Els punts de referència al poble.
Finalment la tornarem a veure allà.
Esperem. I a veure què dura. Esperem que la gent...
Sí, home, sí.
Esperem que la gent ara...
Que en principi no és d'allà la Creu de Terme.
No.
No és d'allà la Creu de Terme. No. L'hem posat allà,
sí.
Però no és d'allà. Això podria estar molt bé que estigués en el museu. Perquè no està en el museu.
Quin museu?
El museu que tenim aquí, el gran museu que tenim de Sant Cugat.
Tenim un museu.
Sí. Tenim un problema amb el museu. És evident que tenim un problema amb el museu.
Però queda bé allà, queda molt maco.
Jo no dic pas que no.
Fa poble.
Jo no dic pas que no, però vull dir que és una Creu de Terme que té un cert valor. I per tant,
totalment, perquè...
Està en mans, diríem, dels depredadors.
Sí.
Però ja, potser estaria fora més lògic que estigués en el museu que no pas en el lloc on...
Sí, si em sembla bé que estigui allà, però moltes vegades aquestes coses, millor posar una còpia i l'original que estigui a Madrid dintre del museu. L'altre dia em van dir una cosa, que el 50% o el 40% d'obres que veiem en els museus són falses.
Què? Saltó la notícia.
Ho juro, ho vaig llegir i vaig dir que no pot ser. Doncs diu que hi ha moltes obres d'art que nosaltres creiem que és original i que són falses.
L'original la deuen tenir,
guardat
al magatzem.
Al magatzem, i llavors posen a medir
una reproducció.
Una reproducció pintura, eh?
És que passen coses grosses. A Madrid mateix, quan hi va haver aquells que es manifestaven, que tiraven tomàquets i tiraven
bols
a les obres.
Va durar una època, això, que anaven allà i posaven spray o els hi posaven... O s'enganxaven allà.
Sí, però em sembla que no les tiraven sobre el vidre, no les tiraven sobre l'obra.
Ja.
Llavors,
Déu-nos en quart.
És evident que és un perill.
Estan molt protegides, estan totalment resguardades.
La cultura, tota la vida, jo crec que és de tota la vida que passa per moments difícils, però no moments, diguéssim. És un momentàs de tota la vida, la cultura en general.
Però les escultures al carrer sempre tenen tendència que hi hagi agressors en un moment determinat.
De tota manera, va venir l'altre dia, l'últim programa de la temporada passada, va venir el
Pep Codó,
que era molt partidari de que l'escultura havia d'estar al carrer, que les escultures... partidari de fer escultures al carrer, que la gent les faci seves. Allà davant del cinema, d'aquells cinemes que tenim aquí a Sant Cugat,
les cares aixafades del Pep Codó.
Miris per on miris, sí. És bo. I els nanos allà pugen i s'ho passen pipa.
Sí. L'altre dia també vaig estar amb el Salvador Graupera, que té aquesta escultura aquí també a la plaça de l'Om, aquesta quadrada, que també és un personatge important, en el món de les escultures aquí a Sant Cugat. I a més és reconegut internacionalment com el Pep Codó. Vull dir, per tant, tenim gent aquí molt important i molt interessant sobre aquest tema.
Jo recordo una escultura, per això, que a mi em feia molta gràcia, i fins i tot us diré que em va saber greu, i ara no me'l penseu, que la traguessin. Us recordeu que a sota del monestir, al carrer de la Torre, hi va haver durant un temps una escultura del Juan Carlos...
Sí, la cara del rei.
Del rei.
Sí.
Me'n recordo, perquè jo vivia en aquell moment a l'Avinguda Cerdanyola, i quan anava a treballar passava per allà al costat.
I el saludaves?
No.
Hombre, Rogeli.
No, el que passa és que... la verdad es que... Todos los días los taguetes allí... Però, bueno...
Que no te calla.
Un dia el veies de color verd, un altre de color vermell...
Quin ajuntament?
Un altre de color groc, un altre de color gris... I dius, cony, aquest pàjaro...
Sant Cugat sempre ha sigut
la varietat està al gust.
Fins que el van treure.
Sant Cugat sempre ha sigut republicana.
Ara la tornaran a posar, aquesta escultura.
Ah, sí?
Sí, d'aquí.
La tornaran a posar perquè la posaran ell i la Bàrbara Rey.
Ah.
Els dos, les dues cares.
Doncs mira...
Doncs a mi m'agrada dir, la Bàrbara Rey estaria bé, el rei no tant, però la Bàrbara Rey... És un personatge interessant, la Bàrbara Rey.
Cadascú que... Avui he sentit una cosa d'Estela. Bé, escolta'm una cosa. Hem de passar publicitat perquè la Radio Star necessita money, i hem de passar... Què dius,
que ningú s'oblidi que d'aquí 4 dies estem a Nadal, que hi ha una quantitat d'activitats.
Sí?
Sí, l'Ajuntament normalment...
I faran embalat aquest any o no?
No, però hi ha...
El tema pressupostari, l'any passat vam tenir problemes amb el pressupost.
Millorem adequadament. Sí, bueno, sí que és veritat, això del Nadal, és cert que clar, nosaltres ja no vindrem fins després de de les festes, per tant, sí que cal recordar-ho, que és un, bueno, és un, és, són uns dies de gresca, sí, de molta trobar-se amb la família i
entitats. I la Fira de Santa Llúcia.
La Fira de Santa Llúcia i la, també, també, doncs, i la gent, doncs, que, religiosa, que és, un, és un moment de conteixement i no, està bé, vull dir, a més...
La també gent fem el sol estar contenta, dels, dels pessebres, el
que
carrer,
està molt bé.
L'Ateneu també ho fem cada any.
Exacte, sí, l'Ateneu...
Sí, estem allò.
No, molt veritat... ficats amb el tema, vull dir que...
Sí, sí.
Doncs bé, podem passar a publicitat, cavallers?
Va, passem, senyor,
jove, jovent, passem a la publicitat. Doncs escolta, passem a la publicitat i en un moment som aquí, amb la convidada o el convidat.
Que és un convidat important, de nivell. De nivell, aquí,
Culturalment tope.
No, hi ha altres coses.
Sí?
I més.
Tope guai.
Bé, doncs apa, fins aquí una estoneta. Que vagi bé.
Apa.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mechanic Pizza és el teu lloc. La nostra massa, fermentada durant 72 hores amb massa mare, es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i un sabor que et farà viatjar directament a Nàpols. Acompanya la teva pizza amb un bon vino naturale. A Mechanic cuidem cada detall perquè cada mos sigui una experiència única.
Mechanic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya segons el rànquing 50 Top Pizza. Ens trobaràs al cor de Sant Cugat, al carrer de Sant Esteve 6. I si ho prefereixes, pots fer la teva comanda a domicili a mechanicpizza.com. Mechanic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Bé, m'he hagut de barallar aquí amb els del programa, amb els col·legues aquests
amb
que tenen aquí, en Rogeli, l'Àlvar, l'Albi i el Rogeli, que escolta...
Un dia podríem fer un programa de pífies, tu, escolta.
Què vol dir?
I de interioritats.
Però si ja som nosaltres, de pífies, sí, aquí.
I d'interioritats.
Sí?
D'allò que diem entre pausa i pausa.
Entre vestidors. Micro tancat, que diuen,
A micro tancat.
No hi ha res que no es pugui dir.
Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Bé, escolteu.
Vinga, va.
Avui tenim un convidat, ara ja es pot dir...
molt especial.
Un convidat, no convidada, un convidat molt especial, que ens feia molta il·lusió que vingués, i finalment, donada la seva situació laboral, ara ja s'ha lograt que vingués.
Ara s'ha alliberat, ja, sí. Ara s'ha alliberat.
De tota manera, no crec que ens expliqui masses coses més de les que ha d'explicar.
L'apretarem.
Ja em sembla bé. És un home molt lligat a la cultura, en general, i en concret a la cultura d'aquí al poble. Estem parlant d'en Jordi González Colom. Benvingut, Jordi. Un home que ha estat, perquè ara està jubilat ja, ha sigut una jubilació llarga, ha sigut com un part, però ara ja està jubilat i ha estat cap de servei del Servei de Cultura de Sant Cugat. Bon dia, Jordi, gràcies per ser aquí amb nosaltres i esperem
bon
que t'ho passis,
Jordi,
bé.
Bon dia, companys, amics.
Estàs a punt, estàs preparat per tot el
que... No sé, ara estava dient, ja me'n vaig.
Nosaltres quatre vam formar part d'una època
sí,
determinada.
Una època que fotíem canya.
Sí, el Jordi era molt jove.
Sí, bueno, tots érem molt joves, nosaltres també.
Nosaltres som grans, però el Jordi encara és jove. Vull dir, el Jordi...
Home, si tot just acaba de jubilar ara, vull dir que...
Bueno,
escolta, com es viu de... Només un petit encill. Com es viu de jubilat? I tu, que a més has tingut una jubilació bastant llarga.
Doncs...
un procés, vaja.
Igual que abans.
Sí?
Tranquil. Ara millor,
potser és que puc ja estar més tranquil per Sant Cugat. I, però bé, bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Realment, realment és un pas important.
Però no, normalment als jubilats sempre tenim molta feina.
Sí, jo vaig signar un contracte. Ara, últimament, he signat un parell de contractes, perquè sabeu que els jubilats també podem signar contractes.
Sí, sí.
I estic molt, molt, molt atrafegat en fer aquestes coses últimes, que d'això hi estic molt... molt feliç.
Contractes sobre temes culturals?
O... contractes sobre temes socials i ambientals, de com està això. El tema és gastronomia, el tema és fer d'avi, el tema és passejar i fer de taxista, i això jo pensava que no...
Que no era feina.
No era feina. Mare de Déu.
Aquests són els contractes que no havies d'haver signat mai a la vida.
Mare de Déu.
Aquests et venen sols. Escolta'm una cosa. Tu, com va ser la teva vinguda aquí a Sant Cugat? O per què vas venir aquí a Sant Cugat? Perquè tu, tinc entès, potser estic equivocat, he mirat els meus arxius, eh?
Sí.
I tinc entès que no ets nascut a Sant Cugat, per tant, no tens el paladar negre, allò que diuen, eh?
Com
no. Però sí que fa
sí,
molts anys que ets
aquí. Sí, però ha ballat el Pagalicuani.
Aquest ha ballat, sí. El que no està escrit ha ballat, aquest.
Ha ballat el Pagalicuani.
Doncs sí, sí, per alguna entitat nostrada nostra, guapa, d'aquestes centenàries, sóc un nouvingut. Vaig arribar l'any 60, fruit de que el meu pare tornava obligat per l'època franquista que vivíem, d'Andalusia, que estava treballant a Sanlúcar de Barrameda, i vam tornar ràpidament a Sant Cugat. Vaig néixer aquí a Calaf, al costat de Pons, al costat del Rogeli.
Botifarres de Calaf, t'hauries de menjar botifarres de petit.
Sí. Mercat.
Mercat de això. Calaf.
I vam anar a espetegar quan era en mesos a Andalusia i vaig tornar quan tenia 3 anys. I
aquí?
A Sant Cugat.
O sigui, sí, pràcticament...
Sí. Pràcticament era...
Tens el paladar negre, no, així, gris fosquet.
Perdó, sóc un nouvingut.
Jo crec que el que més ha nascut aquí és nouvingut, també, perquè aquí noi també som...
Si has ballat el Pagalí Joan i has fet pedra i sang, ja no és nouvingut.
Ui.
No, però jo crec que el Jordi ja té el mèrit de ser d'aquí, tot i haver vingut els 3 anys, perquè amb el que hem passat, amb tota la feinada... Perquè, esclar, a cultura, per exemple... Com està la cultura ara a Sant Cugat? Per exemple, tu que vens del Departament de Cultura, que has estat una persona, un punt de referència en el departament, un punt de referència, deixem-ho aquí, com veus la cultura ara i com ha anat el procés des de... Perquè tu vas començar, a més, no vas anar directament a cultura, és a dir, el procés no, fins a arribar aquí...
Jo vaig arribar amb aquest camí cap a la cultura de forma accidental, eh? Jo anava per...
Eres monitor?
No,
recordo que eres monitor.
Jo estava estudiant dret i...
Abogado.
I anava cap a oposicionar, perquè el meu pare treballava al jutjat i jo anava a fer oposicions. Però potser una tarda vespre una noia em va dir per què no creem un esplai a Sant Cugat? En aquella època l'alcalde estava preparant les eleccions d'aquella època i va dir, sí, fem un esplai.
Era l'Aymeric?
No.
Era abans.
Era l'Àngel...
Al
final d'Àngel Cases.
Àngel
Cases diu, sí, fem d'això, jo us deixaré un espai, que és la Casa Mònaco, no sé què. I el que va ser l'Oriol Nicolau.
L'Oriol, sí.
I van signar el primer conveni per escrit amb una entitat santcugatenca d'aquella època. I van fer el quart creixent i l'esplai, pitos i flautes... I van...
Com es deia? Com qui no el tenia, l'esplai?
Cucafera.
Cucafera. Sí, jo recordo.
Sí,
recordo.
Sí. Els fills jo anar-hi,
també. Uh-huh. No sé, jo, els meus fills anaven a Triangle, però sí. Cucafera no sé si vaig arribar.
Per tant, quants alcaldes has vist?
Els he vist tots els democràtics, tots.
El Llaceres no, per això.
No, el Lletxós.
El Lletxós.
El Lletxós el vaig patir.
Ja.
El van patir de joves, el van patir dins de la festa tardor, el van patir amb la Guàrdia Civil fotent hòsties, però, bueno, ell va també
tot patir. Passa,
ell també va patir, que vols dir.
Jo, el Jordi, que el conec de fa molts anys, també, una de les coses que sempre deia, me'n recordo, deia, mira, els alcaldes passaran, perquè duraran 4, en duraran 8, en duraran 12, però els treballadors, en aquest cas de l'Ajuntament, doncs, a dir, nosaltres ens quedarem. I així ha estat, així ha estat. Per això li feia la pregunta, no?, de quants alcaldes i quantes personalitats tan diferents han tingut aquí a Sant Cugat. I concretant també, i aquí sí que m'agradaria que ens expliquessis una miqueta, el tema dels regidors i regidores de cultura, també. Ben diversos i diferents, no, Jordi?
Bueno, hi ha hagut diferents èpoques. Una època, bàsicament, la final de l'Oriol Nicolau, una època expansiva cap a crear noves coses, etc. I després va vindre un alcalde que va revolucionar el tema, que és Joan Emèric. Joan Emèric va dibuixar el poble. I també va dibuixar, o va deixar dibuixar, a una sèrie de personalitats, persones i entitats, que és la fons de la cultura santcugatenca, no ho sé. Jo recordo gent com el Rovira, el Puig, de l'Esbart, gent de l'aula, de l'orquestra sinfònica, etc., que van ser els púlmuls, els que van... Sí, el Teatre Auditori.
La societat civil.
El Teatre Auditori.
La societat civil.
Sí, la societat civil aquella funcionava, s'ho creia, feia coses. Feien com els catalans fan coses, aquí també s'han fet.
El cor infantil,
etc. Què passa? Que sí, 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 sí. En aquella època, els primers 12 anys de l'any Mèric, va ser un canvi de regidors constant, és veritat, de cultura. Cada dos anys es anaven renovant els regidors.
L'Àngel Soler, l'Àngel Ponsa...
No, abans, això és Recoder, això és Recoder.
El Foix.
El Rueda, el senyor Rueda, el Jordi Franquesa, abans del Foix, Isidre Sitges, Isidre Sitges.
Isidre Sitges,
tot una persona que va impulsar les primeres comissions de festa de barri allà a l'estació. No us en recordeu, que Revall d'Oreig, les activitats que es feien allà?
Sí, i tant, que feien moltes coses.
Bueno, estem revivint històries santcugatenca total.
I després venia l'Àngel Ponsa, la consellera, i entrem.
Escolta'm, necessitem que t'hi facis un llibre. Que escriguis alguna cosa. Jo penso que els hauries de fer.
Això ho faràs, no?
Com diu la meva dona, diu, treu totes aquestes agendes i llança-les al drapaire.
Jo estic segur
que això...
Tard o d'hora farà.
Ara serà tard o d'hora, o serà més tard o més d'hora, però jo estic segur que això, amb el temps que hagi passat una miqueta... Que ja estigui ben situat i ben desconnectat de la cultura i de la gent. Home, Jordi, que això, que allò... Perquè la gent després pel carrer et va dient com si tu encara estiguessis dintre l'Ajuntament, que això ens ha passat a tots quan cadascun el seu sector. Però jo estic segur que això... I tindrà a veure també la Maite, que des d'aquí li donem una salutació molt, molt estimada dels tres d'aquí a la ràdio. El Jordi no sé si li envia o no, però nosaltres tres el Roger Vidal, però jo sí.
Ja la veu.
Jo crec que treballaran amb el tema aquest. Jo crec que treballaran amb el tema aquest. No sé.
Això és un altre tema.
Això ja us ho he de dir.
Ja parlarem d'aquest
tema. Quants alcaldes... Amb quals alcaldes, no cal que diguis noms, 5, en 8, en 3, en... Quants alcaldes has estat treballant tu com a cap de...
Podem comptar-ho. Àngel Casas, Oriol Nicolau, Joan Emèric,
3,
company Recoder,
4,
Conesa,
5,
Carmela,
6,
Ingla,
7,
s'ha acabat.
I el Josep Maria.
No,
he treballat pel Josep Maria.
7 alcaldes.
Jo estava ja prejubilat en aquell moment.
Hi ha una cosa que a mi m'agradaria preguntar.
Ara preguntaré, i no em contestaràs, però ja t'ho preguntaré.
No, contestaré, no em preguntes.
No, ja ho sé, ja. Però en qui has estat millor i en qui has estat pitjor? I aquí ho deixo. No cal que em contestis. És una pregunta aquelles que sé que no la contestaràs, perquè ho entenc perfectament.
No, però és que no s'ha de contestar, això.
No, esclar que no s'ha de contestar, però
segur,
a mi m'agrada fer-la.
Segur que en un moment determinat...
Si ara està pensant, ara em va mirant amb algú allò, i està pensant, i ell ja sap amb qui. Però no ho dirà, i em sembla molt...
A mi m'agradaria preguntar-li una cosa, que sempre m'ha... De fet, és un
saps
tema...
Saps què passa?
Perdona,
però... Som funcionaris.
Li va per dintre.
I treballem per la societat civil i per la Sant Cugat. Els alcaldes són persones que són votades pel poble. Per la realitat és el poble. Que manté les sinergies a nivell cultura.
I és el poble que et dona la força per...
I s'ha acabat el bròquil.
L'altre dia, jo volia preguntar una cosa. L'altre dia vaig fer amb el Tot, que faig un article d'opinió, que deia el principi de pertenença. O sigui, Sant Cugat, la gent que ve de fora, hauria d'integrar-se molt més en les entitats del poble, perquè llavors és la manera de fer sentit de pertenença.
Mira,
més que, i ara vull que m'entenguis el tema, més que els centres cívics, que els centres cívics fan un servei determinat, sí. I en canvi la societat civil, que va dir, o privada, és el que fan, hem dit, doncs, amb un projecte concret, fan el sentit de pertenença. Tu creus que realment hi ha aquesta diferència entre els centres cívics
i les entitats privades? Començaré al final. La xarxa de centres es crea a mitjans dels 90, principis sí. del 2000.
Que són importants,
no, no tant pel centre nucli antic, perquè al nucli hi havia entitats. Hi havia l'Esbart, hi havia l'Ateneu, hi havia la Unió... tots amb el seu problema, perquè tenen sí. molts problemes ja arrossegats des dels anys 80. I si podem parlar de per què arrosseguen aquests problemes als anys 80, el que l'ocupa és la societat civil, és la gent de la tutumada, són sí. la gent que es presenta a les eleccions del 78, més o menys...
Ramon Pros,
Maries, etcètera. Vale. Què passa? Que desfan a les entitats. I aquestes entitats, a partir dels anys 80, pateixen una manca de lideratge i apareixen una miqueta de les sensacions aquelles que estan caduques,
Amics de Sant Cugat, per exemple.
Bueno, per què no? Per què no dir-ho?
Jo d'alguna manera estava president d'Amics de Sant Cugat.
Però la realitat neix en el que deia la xarxa per donar un servei a la ciutadania, a la ciutat civil, no, a la ciutadania, als vilatans de Les Planes, La Floresta i Mirassol més tard. Les Planes i La Floresta són al principi, amb unes entitats més al barri, i a Sant Cugat és una altra història que, bueno, va progressando satisfactoriament. Sí, però el problema de quan s'ajunta tot això és perquè la manca de lideratge de les entitats és que es crea la gran xarxa de centres culturals als anys 2000 i escaig, sí. On apareix la Casa Cultura, referma la Casa Cultura amb les noves inversions que es van fer, perquè l'Escola d'Art, l'Escola de Música desapareixen de la Casa Cultura, llavors trobem espais suficients perquè les entitats comencem a fer d'això. Hi havia la cultura popular, etc. I això venia a col·lusió perquè Sant Cugat i les entitats. Bueno, un dels últims consells de cultura meus em vaig dir que jo feia un pas al costat per moltes raons, però una de les més importants perquè hi ha gent com jo que ja pensava que la gent jove necessitava fer un pas endavant. O sigui, no vaig fer de funcionar, vaig pensar en persones Sant Cugat. I vaig dir a moltes entitats que calia que donessin un pas al costat presidents, juntes, etc. Per què? Hosti, si són els mateixos dels anys 80 que ens discutíem ja amb els anys 80, si a l'any 2021-22 són els mateixos, en diferents entitats, en diferents situacions. Clar, els nouvinguts, la culpa també és l'Ajuntament. Molta culpa de l'Ajuntament de no fer un proselitismo, allò de dir ajudar que la gent s'integri a la ciutat.
Compromís.
I per què?
Compromís.
Perquè hi ha uns centres, el centre cívic dona garantia de cohesió i a Sant Cugat els nous espais Volpelleres, Collfabà, Parc Central, no tenen centres cívics, tenen comunitat de propietaris i piscines. La gent, si baixa al centre, tant els hi fot, moltes vegades, i quan baixen passegen pel carrer Sant Eurocino, al Santa Maria, i fan el gelat, I nosaltres, en l'època dels anys 2000, i es quedava, mira, els hipotecats passegen, fan res més, i les entitats quedaven en segon terme. Jo penso que la força de les entitats és la força del treball a l'escola, les AMPAs, per passar cap a les entitats, i després entitats que es valorin elles mateixes més del que s'estan valorant, que han de lluitar. O sigui, un Esbart Sant Cugat és el més important que possiblement en dansa que tenim a la comarca. No el Rubí. El Rubí té els seus altres problemes,
Sí, sí.
L'Ateneu. Home, l'Ateneu que jo vaig conèixer del principi de la numismàtica a el que és ara no té res a veure. Sí, sí. Però va passar per una fase on un personatge també de l'època de la tutumada, el Ramon Pros, hi va ficar el coll perquè allò fos també era una lluita ideològica amb els ajuntaments de més de dretes i esquerres, etcètera, etcètera, no? Però la realitat és que és un pas molt important. La Unió Santcugatenca... Home, la Unió Santcugatenca té moltes crisis, masses crisis per ser la Unió. Però les crisis han vingut per les juntes gestores, per les presidències, no per la gent de la base. I a partir d'aquí dius, jo penso que la gent jove, ja sigui de la gent jove de la Unió, gent jove de l'Ateneu, gent jove de l'Esbar, gent jove d'entitats noves, i si hi ha una entitat que ha de morir, pues que mori, però ja en deixaran altres, perquè la gent no es quedarà a casa seva. Sí, no. Jo penso que és molt important la nova estructura de gent jove. Per això l'aposta cap als col·lectius joves, Torre Blanca, etcètera, etcètera. L'Ajuntament no hi ha de dedicar gaires esforços, és veritat, pressupostàriament, però serà el futur. És que si no és aquest el futur, no n'hi ha altre, eh? Perquè...
Però això està molt bé, anava a dir que t'hàgim deixat parlar, perquè evidentment doncs, jo penso que és important, a mi, el que estàs dient. I per tant, a dir, les entitats ens hem d'espavilar. Ens hem d'espavilar, perquè és que si no, malament. I tenim que regenerar, anem a dir, els directius, i per tant, tenim que buscar gent jove. El problema que tenim és moltes vegades que la gent jove no es compromet. Però no es compromet, bàsicament, per què? Primera, perquè no té un sou o no té una capacitat financera per viure aquí a Sant Cugat. Segona, que realment les prioritats d'ells no és una entitat, sinó és viure, o tenir una criatura, així, cosa que nosaltres, en la seva època, treballàvem, teníem criatures i estàvem en unes entitats. Però era diferent. I ara el compromís de la gent jove costa una miqueta doncs, apropar-se a aquestes entitats que poder estem ja carrosses, anem a dir, amb el seu,
perquè potser,
amb el seu
potser
contingut. Potser no?
Acostar-se a l'entitat no és amb l'estil que ho fèiem abans. És una altra forma. És més online, és més, sí, sí, sí. Més xarxes, més amb conceptes... La gent
aquest
jove,
és el problema.
La gent jove no anirà possiblement
a la Unió,
Unió no. D'això.
Bueno, però a la Unió sí, perquè li fan unes activitats que la gent jove hi participa.
Però perquè són serveis.
Però van només a fer l'activitat aquesta, perquè és, és un servei. Sí.
Però a partir d'aquesta activitat hi ha les seccions que podrien donar... Jo crec que la Unió s'està fent una bona feina a nivell d'entitat, no a nivell d'estructura. De això és una altra història que en podíem parlar largo i tendido.
No, tindrem pas.
És un altre programa.
Però la realitat és que la gent jove que fa activitats a la ciutat... Mira, el Carnaval. Ei, el Carnaval amb el Cesc Franquesa, i això en Roger Lins sembla que també hi era present, sí. Vam decidir un dia que es tornés a ballar el Ball de Gitanes.
Sí, sí, me'n recordo.
Vale? I eren... 20 parelles. Però 20 parelles de l'Esbart.
De l'Esbart, no de
la gent del carrer. Quantes parelles hi han ara? Dos torns.
400.
Sí, vale. Sí, han de posar...
200 per...
Han de posar un límit
aquest,
perquè...
Aquesta és la dinàmica de treball. I en tot cas...
Però és una activitat concreta.
Sí, però,
aquesta... dir, o sigui...
però és molt transversal, eh? És
no,
molt
no,
transversal,
no, d'acord.
El Jordi, quan parla d'aquí, jo estic totalment d'acord, eh? Les entitats pot arribar un moment en què es morin, en què desapareguin. Jo crec que, a veure, l'Ajuntament, ni el d'ara ni el de fa 20 anys, no han tingut mai interès en que desaparegués allò, una entitat sociocultural. Una altra cosa és la política, eh? No han tingut mai cap interès i se'ls ha subvencionat, se'ls ha ajudat, a vegades costa més, èpoques ha costat més, aquest any passat, per exemple, Sant Antoni va costar moltíssim. Sí, hi han hagut moments que hi han hagut crisi, no? Però les entitats, com deia el Jordi, jo crec que han d'evolucionar i arriba un moment en què, pel que sigui, perquè no hi ha prou suport intern de la pròpia entitat, perquè no hi ha canvi generacional, pel que sigui, hi ha entitats que se'n van cap a baix. Jo crec que l'Ajuntament no té la feina en aquests casos de dir, va, vinga, una empenta. No, pot passar exactament com deia. Un bon exemple és el que deia del Carnaval, no? De les gitanes, no? Que de cop i volta surt gent i gent
Joan,
i gent jove
del
Carnaval i tira endavant. I aquesta,
però bàsicament, la dinàmica. Aquesta cultura es basa en un primer estrat, que és la cultura popular i tradicional. Sí. O sigui, a Sant Cugat ens l'hem inventat, la cultura popular i tradicional, i ens l'hem inventat, i amb el company que està al meu costat s'ha inventat llibres, eh?
Sí, sí.
I estructures de treball, etcètera, sí. Etcètera. Amb Rogeli, però la cultura popular i tradicional que vam trobar a mitjans dels 80 era la lira, era...
Els bastoners
recuperen més tard.
Teníem
l'esbar que acabava de muntar-se, teníem el Pagalí Joan, però, perdoneu, el Pagalí Joan va costar molt engegar-ho.
El 84.
Va costar molt engegar-ho.
El 84 va començar el Pagalí Joan amb la festa de la primera Universitat Internacional de la Pau.
I després,
vaig ballar amb el Dolors Vilarasau.
Una de les festes més importants, més importants...
I abans s'havia fet per això, també.
Que dèiem a Sant Cugat, està governada 100% per l'Ajuntament.
Sí.
O sigui, una ciutat, a Rubí, fan la romeria a Sant Mus, i són entitats. Sí, sí. A Sant Cugat fem Sant Medí, i per altres feines tenim que pujar allà, si no és a golpe de talonario. Vale? Sort que últimament la coordinadora d'entitats de cultura popular està posant la banya i jo penso que aconseguirem que Sant Medí sigui, que ja ho estem aconseguint, que sigui el reflexe de la que és la cultura popular tradicional, que és la festa major d'hivern.
Feta de la base, encara falta. Per això el sentit de pertinença és molt important.
Sí, i llavors
s'ha de crear aquest sentit de pertinença.
Què ha de fer l'Ajuntament? Jo penso que
no,
aquí...
L'Ajuntament...
No ha de fer res.
No, l'Ajuntament ha de donar eines.
Eines. I una
la
cosa més important.
Jo dic, a la festeta se l'organitzi l'entitat.
I una cosa més important.
L'Ajuntament ha de donar eines. Albert, moltes vegades les eines...
Albert,
no...
molt més important. Aquestes eines han d'estar catalogades. Infraestructura, diners i seguretat. A un pressupost inicial de qualsevol Ajuntament amb cultura popular no hauria de ser... presenta't a un concurs públic de subvencions i tu decideixes què vols fer per Sant Medí o pel Carnaval. Perdona, si la cultura popular tradicional que algú vam treballar tots, societat civil i alguns tècnics de l'Ajuntament, van decidir amb els polítics aprovar quina és l'estructura de la cultura popular santcuatenca tradicional, aquesta estructura ha d'estar ja en pressupost inicial, no en concursos. Dius, no s'ha de subvencionar a les entitats per fer empreses de serveis, per fer dansa. No. Ara, el ball de Cercolets ha d'estar prèviament catalogada econòmicament. El de Pagalí Joan, tres quarts del mateix. El Carnaval, tres quarts del mateix. Perquè això no ha de ser l'Ajuntament que ha de decidir si hi ha o no hi ha Carnaval. Jo recordo en l'època que treballàvem junts amb el Rogeli que va haver un ajuntament perquè perquè hi havia una guerra al Golfo van decidir no fer Carnaval. Cosa que ens vam quedar de pasta mundial tots els tècnics. I aquell any no va haver Carnaval. El poble va sortir i fer el seu Carnaval a la Rua del diumenge. Dic, la cultura popular hi ha de ser-hi, però ja catalogada econòmicament. Clar. No presentar-se a subvencions.
Pedra i sang, Jordi.
Pedra i sang.
També, un any no hi ha pressupost.
No, sí que hi havia pressupost. Se'l van gastar amb una escultura.
I aquell any, doncs, surt la Vilarasau, poca broma, i diu, aquí es farà pedra i sang. Doncs es va fer pedra i sang a la Unió, una representació més...
Sí, sí, l'havíem fet, l'havíem cantat allà i tot així.
Sí, exacte, sense...
Sense parafernàlia.
Parafernàlia i tal i qual. L'any següent hi va tornar a haver pedra i sang i el dia d'avui hi torna a haver pedra i sang. Què vol dir això?
Perquè va haver una societat civil que es va fer a partir de llavors que es diu Amics de Pedra i Sang.
Aquí està.
De tota manera, el que està...
Jo dic que les entitats són les que teòricament fan l'impuls del sentit de pertenença a Sant Cugat. I, per tant, s'ha d'intentar dir a la gent que entra aquí a viure que s'impliqui en aquesta societat civil.
Exactament.
Perquè, si no s'implica, anirem desapareixent aquestes entitats.
És que, a més...
Implicant, certa manera. Jo... I les entitats se'ns han d'espavilar, evidentment. Nosaltres l'Ateneu, el 75 o el 80%, són recursos propis, perquè fem activitats de serveis. L'altre 20% o 25% són subvencions, perquè llavors podem fer alguna cosa gratuïta. Per tant, si nosaltres fem això, suposo que les altres entitats...
Hi ha entitats
que tenen més serveis i altres que no. Per exemple, la Universitat de la Pau, evidentment, no té una cosa per fer serveis i per fer activitat perquè per recollir diners. I, per tant, s'ha de subvencionar una part important.
Ara, jo torno al principi. Jo em baso en la cultura popular. La cultura popular, que surt al carrer en moments puntuals a l'any, aquesta no ha d'estar escrita a qualsevol tema de subvencions.
No.
Ha d'estar pagada directament per l'Ajuntament i directament a l'entitat. Perquè si no, ens trobarem que si no presentes petició de subvenció, doncs pues, pujo venir a pas i paga-li Joan. I llavors ja l'organitza l'Ajuntament. No, no. El paga-li Joan, el Carnaval, els gegants, això ha de ser la societat civil que
treballa. Els castellers, per exemple.
Els castellers
tenen molts socis i, per tant, tenen els seus recursos moltes vegades.
Però no és suficient, això.
Que no és suficient. Hem de buscar aquest equilibri, anem a dir, per l'interès, per la cultura popular i pel sentit de pertenença, que és molt important. Jo continuo dient que el sentit de pertenença és molt important. Hem de mantenir-lo. També... I a partir d'aquí, a la gent que ve a viure a Sant Cugat, clar, ha d'intentar, anem
clar,
a dir,
però, per exemple,
fer la seva.
Se l'ha d'ajudar, comunicativament.
Se l'ha d'ajudar, no? Estic totalment d'acord, perquè a més ara els temps no són com fa 30 o 40 anys enrere. Però també és un tema d'implicació de la gent. És això que dius tu dels nouvinguts, perquè al final, mira, jo sóc nouvingut. Em sembla que aquí tots som nouvinguts, aquí a Sant Cugat.
Sí, perquè sí,
perquè
hem nascut
els de Bellaterra no sé d'on sou al final, perquè volen ser d'aquí, volen ser d'allà, no sé on són.
De Cerdanyola.
Però sí que és un tema...
Però el meu poble és Sant Cugat.
Nosaltres vam arribar aquí i clar que els temps han canviat i ara les coses es fan de diferent manera, però també si no s'implica la gent a nivell de voler fer coses i sentir-te, perquè una de les maneres de sentir-te del poble...
Útil.
O sigui, de ser el poble i formar part del poble és sentir-te del poble. Ara això no, perquè, clar, abans ho heu comentat, així de pinzellada, tot és a través de les xarxes, a través d'internet...
Això és un problema,
clar, i això és un problema perquè no hi ha... Nosaltres, com... Tots aquí hem estat a 3 o 4 entitats, o 5,
sí, sí,
tu
sí,
estàs
sí.
En president en totes les entitats del poble.
No.
Però el teu cas, Álvarez, és... No. Això és broma, això és obrir un parèntesis i tancar-lo. Però sí que vam entrar... Coi, tu, fem això, vinga, va, doncs, ostres, tu t'agradaria fer això del boca a orella... i vas entrant. Clar, ara les coses han canviat. Primera, pressupost. Abans les coses es feien amb 4 duros, entre cometes, que també deuria ser un esforç en aquell moment, perquè 4 duros en aquell moment no és el mateix que ara. Però, clar, ara, si no hi ha un pressupost establert i una col·laboració a nivell econòmic des de l'Ajuntament, és molt complicat. Sí. Perquè ara tot... Abans fèiem els focs artificials, quan era la Festa Major, i els focs artificials, i ara en calés.
Ara sembla que el secretari i l'interventor...
Però ara necessites... una milionada per fer qualsevol actitud. Llavors, també...
El que passa és que les grans restriccions que hi ha en aquests moments és que la legalitat vigent comporta una sèrie de qüestions molt importants.
De responsabilitats.
Seguretat, responsabilitat, assegurança, etcètera, protecció civil, etcètera, etcètera, sí, sí, muntatges, sí, sí. Enginyeria...
Ens hem creat una quantitat de normes...
Si això no s'interpreta bé, tenim un problema gros. La gent diu, oi, jo no, aquí no vinc. A partir d'aquí, el treball previ és una gent que arriba a Sant Cugat nova, o fa 5 anys o 10 anys, s'integra prèviament per una base, que és l'escola.
L'escola.
L'AMPA, sí, sí. I surt a les entitats.
Per tant, s'ha de treballar a la base.
Això s'ha de treballar cap a l'escola, cap a la base. I després, les normatives. Naturalment, el que és llei i s'ha de complir. Però la lectura de qualsevol llei pot ser restrictiva o àmplia.
Ah, aquí està.
I aquí sí que...
Home,
hi ha marge.
Aquí escolta, hi ha molt marge.
Escolta, tu que has estat al món de l'esplai, abans, jo hi he estat, escolta, i abans, amb 4 coses, feies unes balses, anaves aquí, anaves allà. Ara, ostres, has de portar això al volc. Fèiem els ponts aquells que llançaves i es fotien unes castanyes de por, les cordes a qualsevol...
No podries fer-ho ara.
No, és que no pots fer res ara.
No pots fer-ho.
O sigui, ara has de tenir tot molt ben establert. I Déu-nos en guard que passi alguna desgràcia, perquè sempre t'enganxaran per un lloc que no... És que no hi havia això preparat. Això no està amb el sistema de seguretat que hauria d'estar. Vull dir, clar, llavors la gent també es desmotivitza una miqueta.
Mira, l'altre dia vam fer un sopar al carrer. Vam obrir les nostres llumetes, les nostres llumetes del carrer.
Sí, sí.
Si no tens una assegurança, no fas ni el sopar al carrer. No,
per això.
Vale?
Vull dir, ara som els més papistes que els papes.
Responsabilitat civil.
És lectura de la llei àmplia o estricta.
Sí, sí. Però això la lectura de la llei la fa el polític.
No, el polític no la fa. El polític obeix a vegades els cossos habilitats.
Per això, vull dir que... No, però que el que té marge per poder fer una cosa més àmplia o menys...
És el polític.
És el polític. O sigui, per tant, hem de dir, el polític moltes vegades no pren aquella responsabilitat que un té de ser polític,
sí.
De ser una persona que teòricament que mana, que vull dir que... Escolta'm, doncs jo dic això perquè s'ha de fer això. Això no trobaràs cap polític que sigui capaç de responsabilitzar-se...
Fem... Complicat.
Fem un gir, una mica. Hem estat parlant del Jordi...
Però està molt bé el que està parlant
no, Jordi. No, molt bé. Però vull dir, està parlant del Jordi com a entitat a l'Ajuntament, a la Cultura i no sé què. Fem una miqueta més de personal, bueno, perquè se'ns acaba... Mira, un parell de... Un minut i hem de començar a tancar.
El Jordi ha fet...
Quantes vegades?
El camí de Santiago.
Mira.
És un caminant... Explica'm... De mena. Explica'm aventures d'aquesta mena.
Caminant té no hi camí, no s'ha
de caminar. De muntanya, perquè tu ets home de mar i muntanya, eh?
Sí.
Oi que sí?
Sí.
Explica.
Sí.
Què has fet i què estàs fent?
Tens dos minuts.
I què estic preparant?
A veure.
Tens dos minuts, Jordi. Sí. Vinga,
res.
Et deixem dos minuts.
Una de les coses que vaig descobrir, que a mi m'agrada molt viatjar.
Ah, mira.
Però a vegades amb cotxe et trobes en unes circumstàncies que no veus la meitat del paisatge. I caminant,
I vaig
reconèixer que caminant, després de llegir moltes coses del Camí de Santiago, vaig dir, jo descobriré una part que jo desconec de l'estat espanyol, de les províncies o de les regions ibèriques, que és caminant pel Camí de Santiago. Trobes llocs increïbles. Es menja molt bé i disfrutes. I després, els camins de ronda. Feu camins de ronda, sobretot a Catalunya. Uh-huh. Hi han coses increïbles que no trobaries mai si no vas caminant, perquè amb el cotxe no arribes. Uh-huh. El cotxe arribes a la platja de Lloret, de Palamós o Segaró.
Si pots arribar-hi.
Però si vas caminant amb la motxilla, pots anar de l'hotelet aquest a l'altre hotelet que està a la costa i passes per uns camins increïbles.
Catalunya està plena d'això, però Espanya també,
Espanya...
Que hi ha, és impressionant el que hi ha a Espanya. Jo arribo un moment que dius als meus fills, els dius, escolta'm, no us n'aneu.
Si hi ha la mania de sortir, exacte.
Collons, veniu a Espanya i t'asseguro que coneixereu una quantitat
de coses. Hi ha un camí que és el que es fa menys, que és el camí Primitivo, que va des de Oviedo fins a Santiago, que va per la part rural,
és que la part del nord,
més rural de Galícia,
impressionant.
I dius, fa por, eh? Hi ha boscos que fan por, eh? Les meigues existen, eh?
No.
I dius, però noi, arribes al caserio aquell, arribes a la borda aquella,
menges,
pots parlar amb la gent, t'entenen. Sí. Els catalans ens entenen més del que ens pensem que ens entenen,
sí.
Perquè també estan putejats allà dalt,
sí,
tu.
Sí.
No sé, Camí Primitivo és un dels llocs més mal.
Jo li he fet un tros d'aquest.
Bé, home. Doncs escolta'm, després de parlar tant... Això és cultura, també, el fer camins d'aquests de...
Sí, però, perdona, el lloc més maco és l'Empordà.
Quan moriré, porteu-me això... a l'Empordà, que no hi ha terra
escolta,
sang. La sedueix tant.
Amb això ens quedem. Escolta, hem de tancar, perquè ja sabeu tots que la ràdio, tu també, Jordi, ho saps, la ràdio té el seu temps.
Que ha passat de pressa,
I ha passat de
rapidíssim.
I m'agradaria tancar amb el tema que ha triat avui en Jordi, que és un tema del Simone Garfunkel. Bé. i que a més és el de
Els ponts.
El Sound of Silence, que és un tema característic i molt típic de Simone Garfunkel, però farem una dues versions. Farem la versió original de Simone Garfunkel, de fa, no sé de quin any deu ser allò, però de fa moltíssims anys. Doncs al principi dels 60, o sigui, posem 60 i escaig. Comencem per aquí i llavors empalmarem amb una versió de Disturbed Remix, sí, que és el tema aquest, però amb un ritme totalment diferent. Per tant...
Perdó, si la lletra l'escoltes bé, la lletra ve a dir no ens escoltem entre la gent.
Sí.
Hi ha molta gent al nostre costat i no ens entenem. Hauríem de comunicar-nos, a més, i a vegades callar una
mica. Silenci,
o sigui, el tema que has triat és una miqueta en doble sentit, tot això. Eh? Bé, escolta, Jordi, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver acceptat la nostra invitació. Ha estat un plaer, de veritat.
Molt bé.
Rogeli, Albert, fins la propera. Us deixem amb el tema aquest...
Després de Nadal, ja, o després de Cap d'Any?
Sí, després de Reis.
Després de Reis, ja.
I us deixem amb el tema musical aquest...
Bon Nadal i bon any, també, no?
I tant.
Bon Nadal i bon any. Gràcies al tècnic de so, en Roc Casas Solano, que ara ens passa el tema aquest. I fins al proper programa. Que sigueu feliços. Adéu-siau.
Adéu.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain
lifted scenes when I was leaving, and a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light